El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El sector del tèxtil és un dels majors consumidors de recursos del món amb un gran impacte ambiental i climàtic, ja que reciclen menys d'un 1% dels residus que generen. De fet, a Catalunya cada persona consumeix anualment entre 21 i 26 quilos de roba, però només es recull de forma selectiva el 12% dels residus tèxtils, que suposen un total de 140.000 tones anuals que acaben als abocadors. De la part de la roba que se separa, la meitat es prepara per reutilitzar i el 40% es recicla. Per combatre aquesta situació i aquesta realitat, el Departament d'Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya han posat en marxa el Pacte per la Moda Circular per reduir el residu tèxtil, un document del qual en forma part la Confederació de la Indústria Tèxtil, el Texfor, amb seu a Sabadell, el Gremi de Fabricants, i acollint les empreses sabadellenques que treballen a l'entorn del tèxtil. I per això avui, per parlar-ne d'aquesta i de moltes altres qüestions, ens acompanya avui a l'estudi la Mònica Olmos, que és directora del Texfor. Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia i moltes gràcies.
D'on surt la idea de fer un pacte d'aquestes característiques i com els arriba a l'entorn del Texfor?
Doncs, la idea, com molt bé has dit, sorgeix directament de la Generalitat. Fa cosa de 3 anys van començar a treballar en un projecte europeu anomenat CIRCE amb altres regions europees, i en aquest primer projecte ja es va fer un estudi per veure quin era l'impacte del tèxtil i les possibilitats d'economia circular o de reciclatge del mateix aquí a Catalunya. A partir d'aquí es van veure quines són les necessitats i es va decidir endegar aquest pacte per la moda circular, que és un pacte voluntari que inclou tots els actors de la cadena de valor per tal de transitar cap a l'economia circular.
I en aquest sentit, què ha motivat el Texfor a formar part? Perquè em deia ara vostè, no? És voluntari, no? Per dir d'alguna manera. I per què el Texfor ha vist que li pot ajudar o que el pot ajudar d'alguna manera com a sector, no? El fet de formar part d'aquest pacte?
Jo crec que és important posar el marc d'aquest pacte, no? Actualment la Unió Europea està legislant molt fort en temes tèxtils. De fet, hi ha la directiva de residus que impacta especialment el tèxtil, perquè de cara al 2025 serà obligatori recollir selectivament el residu tèxtil. Per tant, tindrem el contenidor tèxtil al costat de la resta. Actualment doncs, ja ens trobem alguns d'aquests contenidors bàsicament en els municipis que porten, majoritàriament són les entitats socials qui recull aquest tipus de residus, però de cara al 2025 això serà obligatori. Per altra banda, la Unió Europea també fa recentment, el mes de març, va publicar l'Estratègia Europea del Tèxtil en matèria d'economia circular i sostenibilitat, que ha de marcar quines són les directrius pel tèxtil en els propers anys. Texfor és una entitat en part patronal. Formem part d'Euratex, de la patronal tèxtil europea, i estem en tots els foros internacionals. Per tant, ens ocupem també de que el sector estratègicament estigui ben posicionat i, per tant, tot el que sigui normativa europea ens interessa especialment. El pacte, en part, el que vol és accelerar tot aquest procés per estar a punt de cara al 2025 en tota aquesta legislació que s'està treballant actualment a la Unió Europea.
Mm-hmm. Per tant, era important ser-hi també per veure amb què s'estava treballant, no? També en aquest sentit. I a les tertúlies, habitualment els dilluns, cada 15 dies ens acompanya la Núria Aymerich, la secretària general del Gremi, i sempre diu que la indústria està fent un gran esforç en aquest sentit, en l'àmbit de la sostenibilitat. I precisament per això li volia preguntar, no? En concret, la indústria tèxtil assenyalant, no? Que és un dels majors consumidors de recursos que tenim ara mateix. Quin esforç està fent la indústria tèxtil i com s'està preparant per aquesta situació que parlàvem ara?
Cal destacar que la indústria tèxtil porta molt de temps treballant en termes de sostenibilitat i economia circular. De fet, tota la legislació europea és molt restrictiva i, per tant, tota la indústria aquí, Catalunya, compleix tota aquesta normativa. I, per tant, no, quan es parla en general de que la indústria és la segona més contaminant del món, això potser és cert, però no aquí, precisament. Com s'està preparant la indústria? Doncs la indústria, des de fa, direm, dècades, treballa en termes d'economia circular perquè reutilitza els residus de la pròpia indústria per tornar-los a incloure dins de la cadena de valor. La indústria, doncs, en aquests moments, tots sabem el problema energètic que tenim i doncs, s'estan preparant amb instal·lacions de plaques solars, d'eficiència energètica. La digitalització està ajudant també en tots aquests àmbits. És a dir que, en general, la indústria està fent realment, no? Com explica la Núria Aymerich, un gran esforç per estar a punt per tots els reptes que ens venen a sobre.
Mm-hmm. Això es fa també amb innovació tecnològica, buscant mecanismes diferents, perquè una de les qüestions de les que es parlava molt del tèxtil era també una despesa molt important d'aigua, no? No sé si en aquest sentit s'està treballant també a l'entorn d'aquesta qüestió per estalviar aquest residu també. No, aquest residu no, aquest bé tan preuat com és l'aigua.
Quan parlem en termes d'economia circular, economia circular no és només residu. Economia circular, doncs, lògicament és aigua, és energia, no? És un terme molt, molt més ampli. Les empreses estan buscant opcions per tal d'estalviar tant energia com aigua com recursos. I per tant, lògicament, és el que et deia, també, digitalització, el fet de poder monitoritzar quin és el consum en cada un dels processos, tant d'aigua com d'electricitat, això també ajuda a millorar i estar a punt en termes d'eficiència i de sostenibilitat.
Amb eines tecnològiques, entenc, també.
En aquest, lògicament, sí.
I la investigació va cap aquí, és a dir, les empreses tecnològiques investiguen en la línia d'estalviar energia també o ho fan més en la línia de millorar processos productius, que entenc que també és el que els interessa a les empreses tèxtils, no?
Ho és tot. Jo crec que s'ha de mirar en global. Ho és tot. De fet, tenim reptes molt importants. El pacte, sobretot, que en aquest cas, per exemple, se centra en el residu tèxtil. Tenim reptes sobre la taula, reptes tecnològics que encara no estan ben resolts. Per exemple, la gran majoria de peces que portem són multifibra, és a dir, estan barrejades. Si realment volem reciclar totes aquestes peces, s'ha de veure exactament com podem separar fibres, que en alguns casos tecnològicament ja és possible, però s'ha de veure industrialment si realment això és rentable, si no. En altres casos encara tenim problemes tecnològics que no resolen aquest problema. Per tant, tenim molt reptes sobre la taula. Parlàvem d'energia. Bueno, sabeu, no? el problema que hi ha actualment amb l'energia, com ha augmentat el cost de l'energia, i realment actualment això està sent un problema important per les empreses del sector. En molts casos s'ha multiplicat doncs, per 4 o per 5 els costos energètics que tenien ara fa un any i l'impacte que això doncs, té amb les empreses realment en alguns casos fa fins i tot doncs, perillar una mica la viabilitat de l'empresa. És a dir, que en aquests moments reptes en tenim molts i diversos.
Clar, parlàvem d'aquest residu tèxtil, no? Que al final és en el que se centra aquest pacte, no? En els percentatges de reciclatge que s'han d'assolir, com s'han d'anar assolint, quina ha d'assolir la responsabilitat, també. I em lligava, i mentre llegia i la informació pensava, parlàvem l'altre dia dels microplàstics, també, no? I de la incidència que tenen aquests microplàstics en la roba i com cada vegada que rentem, no? També generem microplàstics. Entenc que una de les qüestions que segurament s'ha d'abordar és l'ús que fem del plàstic a l'hora de generar roba, no?
Exacte, al final el polièster no deixa de ser, no? Un derivat del petroli, és plàstic. Quan parlem, per exemple, de polièster reciclat, en molts casos, aquest polièster reciclat ve d'ampolles, que no deixa de ser plàstic. I en aquest cas, doncs, bueno, els microplàstics, no?, que acaben a l'oceà, en bona part també ve, doncs, per les rentades de tot aquest tipus de productes. Aquesta és una altra de les línies d'investigació i en la que també s'està treballant. Els centres tecnològics i l'acadèmia juguen un paper important també dins del pacte, perquè, de fet, si parlem de postconsum, no?, que és el repte que tenim sobre la taula, és a dir, totes les peces que nosaltres deixem d'utilitzar i tirem en el contenidor, si parlem d'aquest tipus de producte que hem de reciclar, perquè se suposa que amb la nova directiva de residus en recollirem molt més i realment tenim un problema sobre la taula, és necessari treballar tant per poder reincorporar part d'aquest residu dintre de la cadena de valor, com buscar alternatives també fora de la cadena de valor que puguin valoritzar, no?, fer un upcycling d'aquest tipus de producte. I aquí entra la recerca. Aquí entren, doncs, això, els centres tecnològics, entren startups, fins i tot startups que es puguin plantejar generar un nou producte a partir d'aquest residu. És a dir, que és el repte que tenim per endavant, impacta a molts d'altres sectors, no?, a molts agents de la cadena de valor que no són pròpiament, doncs, la indústria, o no és pròpiament els confeccionistes, etc.
Clar, i en tot això, entenc que també hi ha un canvi respecte al valor que el propi comprador dona la roba i com el comprador valora la roba que compra, no? Perquè entenc que darrere fons en tot això hi ha una corresponsabilitat, no?, de molts sectors, no? Però al final, si ens hem acostumat a comprar roba barata, que vingui de lluny, etc, etc, això té unes conseqüències, no?, al final. Entenc que aquí també hi ha aquest canvi de xip important.
Exacte. De fet, abans us parlava, no?, de tota aquesta legislació que ve d'Europa, i us parlava de l'estratègia del tèxtil en matèria de sostenibilitat i economia circular. Una de les coses que marca aquesta estratègia, justament, és aquest tema, no? Primer, com produïm les peces, pensant en la seva reciclabilitat, no? I abans ho dèiem, no?, la barreja de fibres contra una monofibra que pot ser molt més fàcil de reciclar. La durabilitat d'aquestes prendes i, per tant, augmentar també la qualitat d'aquestes prendes, però aquí la societat i el consumidor també juga un paper molt important. Per tant, campanyes de conscienciació, no?, en aquest aspecte, crec que també són importants. Per posar un exemple, l'alimentació, no?, actualment tothom ja és molt conscient de, pues, en termes d'alimentació, doncs, si consumim producte més ecològic o que sigui més de proximitat, etc, etc. I jo crec que això, doncs, ha anat calant a la societat i actualment tots en som conscients. Amb el teixit, amb la roba, això ha de passar també, perquè és impossible fer aquest tomb si el consumidor no és conscient dels efectes que té consumir roba barata, permanentment, comprar sense control, no?
I en aquest sentit, clar, això també acabarà, per tant, derivant en una roba més cara perquè tindrà més durabilitat o no?
Bueno, lògicament, cert impacte en el preu pot arribar a tenir. Tot això és un procés. Però jo recordo, no?, quan era petita, la roba en general durava molt més, o els nostres pares tenien jerseis que portaven 1.000 anys a l'armari i estaven perfectes, no? Llavors, és qüestió de ser molt conscient del que és el que consumim, i que realment, doncs, això, siguin peces amb una durabilitat més alta, i que potser no cal anar a comprar cada 2 setmanes la nova samarreta de moda, no?
I en aquest sentit, el paper que hi té el fet de que la indústria tèxtil estigui tan globalitzada, és a dir, que al final la producció tèxtil no es concentra només a Sabadell, sinó que es concentra arreu del món, i entenc que aquí entren molts factors diferents, no?
Sí, cada vegada més... A veure, no s'entén la sostenibilitat ni l'economia circular sense la proximitat, no? I jo crec que això és un tema que Europa està entenent, les empreses del sector estan entenent, i cada vegada es busca més la proximitat, no? Els proveïdors de proximitat. Cal temps, no? És un tema d'avui per demà, però sí que és cert és que cada vegada som més conscients. El sector en general és molt conscient i la majoria d'empreses estan treballant en aquesta línia. Falta afegir també la societat a l'hora de comprar.
Perquè avui dia, de tota la roba que es produeix, de tot el teixit que després s'acaba convertint en les peces que portem, quin percentatge es fa a Europa i quin altre percentatge es fa en d'altres punts del món? Li dic per la part de control que es pot tenir a través d'aquestes directives europees, no?, respecte a tot el que pot passar o no deixar de passar.
Mira, no et sabria dir, percentatges exactes, però sí que és veritat, doncs, que la importació d'Àsia és molt elevada. De fet, és el principal lloc des d'on importem peces de roba. I ja no tant perquè siguin marques d'allà, és a dir, perquè la fabricació, com tu molt bé has dit, està globalitzada, no? Tot i que també ens estem trobant, no? Àsia cada vegada més està mirant més en el seu consum intern i ha deixat, doncs, de banda la fabricació de depèn de quines marques que, bueno, pues, habitualment fabricaven a Àsia. Actualment, doncs, potser s'està traslladant més cap al nord d'Àfrica, que ho tenim relativament més a prop.
Mm-hmm. Centrant-nos a Sabadell, actualment la indústria tèxtil a la ciutat com és? En què treballa? I com està assumint la situació econòmica actual?
Sabadell, tots sabem, tradicionalment ha sigut una ciutat llanera, tot i que això ha canviat des de fa ja força temps. I no és, Sabadell no és diferent de la resta del tèxtil a Catalunya, és a dir, tenim una miqueta de tot. Tenim una miqueta de tot. Durant la pandèmia, ja sabeu, no?, per la baixada de consum, doncs ja va haver-hi empreses que van canviar la seva manera de produir, van estar produint també producte sanitari, però hi va haver-hi, doncs, això, no? La gent estava tancada a casa, no hi havia consum, va ser complicat. Un cop passem al punt dur de la pandèmia, les empreses han tornat a arribar a les comandes, han tornat a produir, i just quan semblava que la cosa tornava a arrencar, ens trobem, doncs, amb l'impacte de la guerra d'Ucraïna, en aquest cas, l'augment de costos energètics, i una altra vegada, doncs, posem sobre la taula les dificultats que, sobretot la part industrial, que és gran consumidora d'energia i gran consumidora de gas, està passant en aquests moments. És a dir, que quan semblava que la cosa tornava a arrencar, en aquests moments realment tenim un problema sobre la taula: l'augment de costos de transport, l'augment de costos de matèries primes. És a dir, que la situació no és fàcil una altra vegada, tot i que sí que és veritat que sembla que el que són les comandes i la producció ha tornat a arrencar.
Clar, i en aquest sentit, quins són els principals reptes de futur? Entenc que un és la sostenibilitat, és evident, n'hem parlat, però quins serien els altres reptes de futur que tindria en aquests moments la indústria tèxtil de casa nostra?
Doncs en té molts, en té moltíssims. De fet, un dels reptes importants també és tot el relleu generacional. Per tant, la formació, el fet de poder atraure nou talent dintre del sector. És un sector que es percep com a molt tradicional, quan la realitat és una altra, no? Tèxtil en trobem a tot arreu. tèxtil molt funcional, doncs des de l'automoció, aeronàutica, etc, tèxtils doncs, sanitaris, ho hem vist durant la pandèmia, el paper important que juguen, és a dir, el tèxtil no és només amb el que ens vestim, no? Per tant, és un sector amb molt de futur per la tipologia de producte que és un producte flexible, el trobem a infinitat de sectors i ens cal gent formada per poder fer aquest relleu generacional i en aquests moments realment tenim un problema, és a dir, aquest podria ser un dels reptes. La innovació, no? Producte de més alt valor afegit. Ja som pioners en això i ja hi estem treballant, però bueno, és un tema que és important també, no? I en el que cal incidir, per descomptat, l'economia circular i la sostenibilitat en aquests moments és el pilar principal i el repte principal. També per el que us comentava, és a dir, la quantitat de legislació que està preparant la Comissió Europea o la Unió Europea i que ens ha d'impactar és immensa i hem d'estar preparats.
Doncs ho anirem comentant també amb la Mònica Olmos, directora del Texfor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i amb tots els reptes que hi ha damunt la taula segur que n'anirem parlant. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fem una pausa per la publicitat i ens posem en temps de tertúlia.